Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui ens centrem en el currículum i les competències i la importància, sobretot, de les llengües i les ciències. Per fer-ho, avui ens acompanya la Marta Martínez. Molt bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
La Marta és tutora de primària, coordinadora del cicle inicial de Amor de Dios a Barcelona. I també estem amb en Roger Ballús. Bon dia, Roger.
Bon dia, Gerald.
En Roger, sots director de l'escola IPSE, mestre de primària, també. A veure, la primera pregunta té molt... Quan un sent llengües, ciències... Suposo que, tot i que hem dit llengües, hi ha molta gent que haurà pensat lletres, ciències... Hem de desterrar d'una vegada aquesta idea que o ets de lletres, de llengües, o ets de ciències?
Home, sota el meu parer crec que sí, perquè realment són dues àrees de coneixement que es complementen totalment, no? Vull dir, hi ha molts camps professionals que necessites... coneixements científics, però que necessites també les habilitats humanístiques, no?, com per desenvolupar-ho de manera correcta. Per tant, crec que són les dues molt importants i que poden conviure, que no has de ser d'una cosa o de l'altra.
T'hi sumes, Roger?
Sí, m'hi sumo. De fet, és com un fals dilema, no?, això de que ets de ciències o ets de lletres.
No cal, no?
No cal.
Ja està superat.
No cal. Superadíssim. Vull dir, sense una no hi hauria l'altra, de fet.
Doncs llavors anem al titular. Per què són essencials les llengües i les ciències? Si vols, Marta, com que tu estàs més vinculada a les llengües, comencem per llengües.
Vale, doncs a veure, les llengües són importants perquè t'ajuden doncs, a comprendre les altres persones, a comprendre la teva societat, no? Ens ajuden a comunicar-nos, per tant, jo diria que és una de les parts essencials, és una de les peces clau del gran trencaclosques, no?, que després ens ajuden a treballar les altres àrees de coneixement, no?
I tu, tot i que també ets de llengües, estàs més vinculat a les ciències, per què són tan importants?
És que probablement repeteixi l'argument, perquè per mi són importants per entendre el món en el que vivim. És a dir, les ciències fomenten el pensament crític, fomenten l'habilitat de resoldre problemes que crec que compartireu amb mi que són competències clau per la vida. Per tant, són importants per moltes coses i probablement es necessiten les unes de les altres. És a dir, sense les lletres no es poden entendre les ciències i probablement sense les ciències no es puguin entendre les lletres, perquè per mi... un poema té el mateix de necessari que una resolució d'un algoritme matemàtic. És a dir, per fer un poema i per resoldre un algoritme matemàtic has de ser precís, has de ser elegant, fins i tot, si t'agraden molt les ciències, i per tant comparteixen aquestes estructures bàsiques.
I què ens quedaria fora? Perquè, clar, sembla que a fora o que convidem a que s'hi sumi, eh? No volem excloure res. Però les matèries més artístiques...
Home, jo crec que no queden fora. Vull dir, a més, jo crec que cada cop més a l'escolarització se'ls dona molta més importància, no? Sí que és veritat que com deia el Roger, no?, que aquestes parts fonamentals que són potser les llengües i les ciències ens ajuden, no?, a desenvolupar unes altres àrees com són les artístiques. Però sense elles no tindríem, no coneixeríem, no sabríem endinsar-nos en el que és la nostra cultura, la nostra societat, també endinsar-nos en unes altres, no? Per tant, vull dir, no en queden fora.
I a més suposo que la creativitat és essencial, tant Exacte. Per les llengües com per les ciències.
Vital. És que, de fet, queden fora d'aquesta dicotomia falsa que dèiem, eh? Però és vital. Vull dir, la creativitat és vital per les llengües, és vital per les ciències. Torno a l'exemple d'abans, el poema. Vull dir, has de ser creatiu també per escriure un poema. Has de ser creatiu per resoldre algun problema matemàtic de la vida quotidiana. Per tant, és absolutament vital.
La Fundació Escola Cristiana de Catalunya, la FECC, ha posat en marxa quatre grups d'experts en els àmbits de lectura, matemàtiques, TIC, tecnologies de la informació i la comunicació i indicadors de centre. I l'objectiu és proporcionar a les prop de 400 escoles adherides a l'entitat doncs unes eines pràctiques i referents fiables per avançar en la millora de la qualitat educativa. Els dos formeu part d'aquests grups, tot i que no esteu en el mateix grup. Tu quin grup estàs, Roger?
Jo el de matemàtiques.
I el de comprensió lectora.
Quin és l'objectiu?
L'objectiu és parlar, debatre, compartir els coneixements o les experiències que tenim la gent que estem en aquests grups per acabar confegint un argumentari o una manera de veure l'àmbit concret que pugui ajudar les escoles a millorar en aquell àmbit.
Per tant, això és igual si és amb TIC, amb lectura...
Exacte, sí.
I com està sent l'experiència?
Home, per mi molt positiva, perquè no només estic una mica transmetent el que nosaltres fem, sinó també aprenent i veient diferents maneres de fer, que també ho estan funcionant o no, no? I estem analitzant diferents doncs, resultats, no? Llavors crec que està sent molt enriquidor a nivell personal també.
Clar, aquest compartir, aquest fer xarxa que sempre els docents poseu tant en valor. Mm-hmm. No? El aprendre dels altres i l'adonar-te de potser què falla en alguna banda, que amb aquesta mena de miralls és més senzill.
Que de fet és el que demanem als alumnes que facin també a les aules, eh? Compartir i aprendre els uns dels altres. I a nosaltres a vegades ens costa fer-ho també, no?
Tu, Roger, fas classe de matemàtiques a primària i una complementària sobre raonament matemàtic a secundària. Fa uns dies parlàvem de matemàtiques aquí a l'Escola de Família. Què és el que més agrada de les matemàtiques?
El que més agrada de les matemàtiques és resoldre algun problema. És a dir, la satisfacció que els hi dona entendre un algoritme concret i poder resoldre una operació. Això és el que més agrada de les matemàtiques. Segurament el procés més mecànic, per mi més avorrit potser, però el poder aplicar la mecànica d'un procés per poder resoldre algun problema és el que més acostuma a agradar als alumnes. També una mica per la societat, pel tipus d'alumnat que tenim i aquesta societat molt basada en la immediatesa. Eh? El que més els agrada és trobar un resultat. Llavors això és el que més satisfacció els hi dona.
I en aquesta complementària de raonament matemàtic, què s'hi fa?
Això és el que menys agrada. I el que més
el
costa.
Pensar.
El pensar, l'entendre, el raonar. Aquesta complementària justament està molt vinculada a les lletres i a les llengües, perquè justament el que intentem treballar és aquest raonament, aquest entendre el problema, entendre què t'estan demanant, l'abstracció de les dades necessàries, l'abstracció de la informació necessària també per poder resoldre. I es treballa tota aquesta sèrie d'estratègies que formen part més del procés que no pas del propi resultat, i és el que acostuma a agradar menys, també.
Clar, és que moltes vegades els extrems sembla que es toquin, i ja el dia de les matemàtiques crec que ho vàrem comentar, que la física o la filosofia, que algú podria pensar que estan tan allunyades, al final estan tan a prop, no? Que és aquest pensar, aquest raonament, i és igual si hi ha números o hi ha lletres.
Exacte, sí, sí.
De fet, hi ha un moment que a les matemàtiques hi ha moltes lletres. Moltes, arriba un punt.
Moltes.
I
probablement moltes vegades ens hem d'esforçar també els propis docents en fer veure als alumnes que hi ha moltes maneres de resoldre un problema i que no hi ha una única manera numèrica. També hi ha maneres gràfiques, també hi ha maneres d'expressar el problema a nivell verbal i, per tant, també hem de fomentar aquest pensament i aquest raonament nosaltres.
I tot i que no els entusiasmi d'entrada, com es fa per anar-los enganxant en aquest raonament?
Jo crec que, sobretot, fent-los veure que les matemàtiques els són útils per a la seva vida i acostant-los les matemàtiques i resolent problemes reals que es trobin en la vida quotidiana i veient que allò els hi serà útil en un futur.
Tu, Marta, al vostre centre teniu 800 alumnes, més o menys, i el més destacable és la diversitat, no? Quantes nacionalitats teniu al centre?
27, exactament. La gran majoria són d'Amèrica Llatina, però també tenim de l'Àsia i dels països de l'est.
D'entrada, la majoria no parla en català a casa.
Exacte, sí.
Esteu al barri del Turó de la Peira, a Barcelona, on el castellà sol ser la llengua vehicular per excel·lència. Entenen el català quan arriben al centre?
A veure, tenim diversos casos, és a dir, hi ha alumnes que sí que hi han nascut fins i tot a Catalunya i són fins i tot pares d'exalumnes nostres, per tant, sí que, tot i que no tinguin un ús social de la llengua, sí que la comprenen i sí que l'entenen, i després uns altres alumnes nouvinguts que no la coneixen, no? Llavors, convivim amb aquestes dues realitats.
Tot i així, a les proves de competències bàsiques vosaltres us situeu per sobre la mitjana. Tothom vol saber quin és el secret.
A veure, sobretot adaptar-nos una mica a les necessitats i adaptar una mica les metodologies als alumnes que tenim ara. També una mica el treball i la col·laboració dels mestres, no? I també l'avaluació contínua d'anar veient quin tipus d'alumne, de grup tens i quines coses estan funcionant i quines no. A més, també és, per exemple, el treball de les complementàries, doncs també l'enfoquem una mica en aquelles necessitats que nosaltres hi veiem, no? De la comprensió lectora, de l'expressió escrita, de la competència oral, no? Llavors és utilitzar una mica tots els recursos que tens en allò que tu veus que requereix més necessitat.
I quan entren en joc aquestes complementàries? Perquè la gent té molt present les assignatures, ara no li diem assignatures, no li diem matèries, com li diem les coses que es fan a classe?
Bueno, depèn, no? Nosaltres en tenim matèries, projectes, en tenim de...
Val, però tothom té matemàtiques, català, castellà, música...
Sí.
Aquestes complementàries quan entren en joc?
Bueno, nosaltres, com a escola concertada, tenim una assignatura extra diària, no? Llavors, aquestes complementàries nosaltres les triem en funció una mica el que deia, del que nosaltres veiem en la nostra necessitat. Nosaltres triem quines són aquestes complementàries. Llavors, en el nostre cas, ens centrem en l'àmbit de la competència oral i la comprensió lectora des de fa uns anys, perquè hi veiem necessitat allà, no? També tenim de matemàtiques, però...
I com és la metodologia? Qui doncs... entri a la vostra aula, què notarà de diferent?
Doncs a veure, nosaltres el que hem canviat sobretot en el cicle inicial, que és el trencament, és que nosaltres hem fet un material propi. És a dir, està basat molt en les necessitats dels nostres, en el que nosaltres hem detectat i en el que ells tenen en el seu dia a dia i en el seu entorn. És a dir, no és que hàgim descobert algú màgic, sinó que nosaltres hem triat totes aquelles activitats i tot allò que nosaltres fèiem, no? Sobretot a nivell audició, a nivell producció oral, no? Totes aquelles petites activitats que nosaltres fèiem, però que se sortia una mica del treball de l'editorial, que no ens responia, no? No ens donava resposta a allò que nosaltres necessitàvem, doncs les hem ficat en un material propi i que està molt arrelat, doncs, al seu entorn, per exemple, els professionals que treballen al nostre centre, el vocabulari que creiem que necessiten en el seu dia a dia. Vull dir, hem fet algo que és per ells, no?
Això és ideal.
Sí, sí, té molta feina, però sí.
Clar. Quant temps heu estat treballant? O sigui, fins que arriba el resultat final, quan va arribar per primera vegada aquest?
Un parell d'anys, o sigui, dos cursos escolars i
treballant?
Ja et dic, amb un grup de mestres i dedicant-li bastantes hores.
I des de quan existeix?
Des de fa dos, també.
Val.
Sí, fa 4 anys vam començar, jo crec que és de fa 2 es va començar a implementar.
I altres centres educatius amb un perfil similar al vostre, que segur que a Barcelona i altres municipis de Catalunya tenen una situació similar, de molta diversitat, de potser un alumnat que molt és nouvingut i que no coneix la llengua al principi i que enfocar-ho així els podria ajudar. Això ho compartiu? Us posen en contacte amb vosaltres?
Jo crec que sí que els dic. Home, el nostre projecte jo crec que no seria tan significatiu per ells perquè el que et deia, no? És algo que nosaltres hem creat segons la nostra fins i tot ubicació, no? Llavors, clar, no seria tan significatiu, però sí que els hi pot servir, no? Per motivar-los i fer, doncs, crear una iniciativa semblant. Per exemple, tinc una escola de Badalona que es va posar en contacte amb mi a través de les escoles cristianes i tenim una videotrucada, doncs, per explicar-li una mica què fem, per veure si amb ells, que tenen un alumnat que creuen que pot ser similar, els hi pot servir, no?
I ara això us ho pregunto, els dos, n'hi ha prou amb el que es treballa a l'aula o si hi ha un acompanyament familiar fa que aquestes llengües i aquestes matemàtiques vagin quallant més?
Home, sempre diem que l'educació dels infants i dels adolescents no es pot abocar exclusivament a l'escola. Per tant, és absolutament necessari que hi hagi un acompanyament familiar i no em refereixo tant a un acompanyament de la mirada més reduccionista d'acompanyar a fer els deures. No em refereixo únicament a això, sinó que hi ha d'haver un acompanyament també emocional. També la part emocional és vital en l'aprenentatge de les llengües i en l'aprenentatge de les ciències, també. I per tant, en la mesura que hi hagi, doncs, aquest acompanyament també i els alumnes també vegin un alineament entre la família i l'escola, doncs rebran molt millor el que es pugui treballar i el que puguin aprendre.
I no us heu trobat amb famílies que us demanen si els podeu fer, per exemple, com uns materials adaptats, no?, que els ajudin a ells també, perquè segurament hi ha moltíssimes famílies que ja els agradaria que els passés això, no?, que tenir un material que ells poguessin dedicar una estona per sentir-se també més segurs.
Clar, nosaltres sí que el que els intentem fer entendre és que el nostre rol és complementari, no?, I que, com diu ell, el Roger, que no només és una companya, perquè, clar, en el nostre cas, molts cops, si no en saben, no?, de català, o si no els hi poden ajudar, com ho fan, no? A vegades clar, tenen por i se senten insegurs, com tu dius, a dir, ostres, com els hi puc... És que tampoc puc confondre el meu fill, no? Llavors nosaltres sí que el que intentem també és fer-los partícips, no?, d'aquest material, i també, doncs, que hi ha petites activitats que també es poden fer a casa, no?, també a nivell comunicatiu, a nivell respondre petites preguntes, no?, que potser per ells... amb tot el material ara mateix tecnològic que tenim i que podem accedir a diferents llengües de manera fàcil, no?, intentar com que ells també participin, no?, i cridar-los també a que ells vegin que aprendre el català també és necessari, no?, per ajudar els seus fills, precisament.
Clar, suposo que en general us trobeu que les llengües, amb les llengües la gent s'atreveix més o menys tothom llegeix algun llibre, i aquí més i qui menys, però sí que amb les ciències, potser, a no ser que vagis al Museu de la Ciència, una cosa així, et queda més lluny si tu no hi treballes, no? Mm.
Sí, per això jo estic molt d'acord amb el que diu la Marta, i per això jo deia que l'important és corresponsabilitzar la família en aquest procés. Perquè és cert que, i sobretot les ciències, a mesura que van avançant d'etapes, diguéssim, i ja no dic el cicle superior de primària perquè encara, però potser quan passem a segon d'ESO comencem a fer, doncs, equacions de segon grau,
bueno,
o anem a tercera, física i química, biologia, etcètera. Sí, són uns continguts i uns sabers, doncs, que ja es comencen a ser complexos. Per això crec que és important la part més emocional i més de corresponsabilitzar-se del procés, que no pas a la pròpiament del treball de la pròpia assignatura, que això sí que correspon a l'escola, perquè al final els experts en aquest àmbit som a l'escola.
Que això es traduiria en que no cal que tu sàpigues biologia, què passa amb la cèl·lula,
exactament,
però sí saber una mica com el teu fill o filla va, com
acompanyar-lo, com saber-li preguntar quins problemes té... Poder compartir-ho també amb l'escola, per què no? Perquè a casa passen coses que a l'escola no sabem, igual que passen a l'escola que a casa no saben. Aleshores...
Suposo que en el vostre cas les famílies estan encantades, encara que estiguem parlant de resultats, però el resultat sovint vol dir que al darrere hi ha un coneixement, no? Quan se sap que la vostra escola té uns resultats que estan per sobre la mitjana, aquí les famílies deuen anar amb, no sé, o entre flotant, amb tranquil·litat, il·lusionats...
Home, suposo que els hi crea confiança, no?, que també és una de les coses que a vegades demanes, no?, que confiïn en la teva manera de treballar. I sí que és veritat que quan obtens bons resultats, això també augmenta, no?
Perquè quan vareu proposar que vosaltres crearíeu un material específic, va haver-hi desconfiança o des d'un principi va haver-hi aquesta confiança?
No, la veritat és que han confiat, no? Perquè al final quan tu proposes alguna cosa i els hi expliques que realment és perquè sigui més proper per ells i perquè puguin utilitzar el català en el seu dia a dia, ells han estat, bueno, convençuts de que era una bona idea.
I al final els resultats s'acompanyen, o sigui que... A l'Escola de Família estem amb en Roger Ballús i la Marta Martínez, avui parlant de currículum, de competències, de la importància de les llengües i les ciències. I us volia preguntar per la forma de treballar. Abans dèieu, és que són imprescindibles unes i altres per entendre el món. El treball transversal també ajuda a que l'alumnat es vagi adonant que tot està allà mateix.
Sí, vull dir, és que quan surtin de l'ou de l'escola, diguem-ne, i comencin a treballar i comencin a buscar-se la vida pel seu compte, veuran que el món no està parcel·lat en llocs de ciències, llocs de lletres. Per tant, quan hagin de treballar, hauran de treballar de forma transversal i hauran de tractar amb moltes persones i moltes disciplines diferents, i per tant, està tot absolutament lligat.
Això a la pràctica ajuda més a l'alumnat a adonar-se que potser no ha d'estar tan estanc en una banda o en una altra i que en un treball així més transversal pots tocar més d'una tecla, potser en tres ets molt bo i en una altra pots millorar gràcies a que un altre company d'abans que deies, no, per projectes, matèries, diferents metodologies i maneres de treballar, però que et dona més possibilitats.
Sí, realment el que és l'aprenentatge transversal els ajuda també una mica a veure, com tu dius, quines són les seves habilitats, no? Perquè a vegades fins i tot ells, no, jo treballo amb nens molt petits i ells no coneixen, no? Que se'ls hi dona millor. Llavors, amb aquest tipus, nosaltres ho fem a partir dels projectes i aprenen, no, a fins i tot tu, no, veus diferents habilitats i veus com a partir d'un tema es poden tractar diferents àrees de coneixement i realment treballar-les de manera molt globalitzadora. Llavors està molt bé, la veritat.
Per qui faci 50 anys que no entra a un centre educatiu, no tingui canalla al voltant, com li explicaries que es poden treballar les ciències a l'aula ara? Que potser no està tothom assegut mirant a la tarima a veure què t'expliquen.
Jo, sobretot, la idea que sempre poso per davant de tot és que hem de fer que els alumnes estimin les ciències i que hem de fer que li vegin una utilitat. I, de fet, tenim un currículum que ja està, diguem-ne, distribuït per competències i, per tant, té una mirada molt més globalitzada i molt més transversal que com el que dèiem, eh? I, per tant, té poc sentit el que dèiem, segmentar les matèries si al final nosaltres volem desenvolupar en els alumnes unes competències per relacionar-se, per comunicar-se, per entendre el món, per tenir habilitats socials, per aprendre i a reflexionar sobre el seu procés d'aprenentatge. No sé si responc a la teva pregunta,
sí,
però seria complicat, de fet, una persona que fa 50 anys que no entra a una aula i que no té cap mena de contacte amb res escolar, però perquè l'escola ha canviat moltíssim.
Ha canviat
moltíssim. I, de fet, probablement, de 5 anys ençà, hauria canviat moltíssim, també.
Però, per exemple, es treballen les habilitats comunicatives, no? Es treballa en equip, es canvia de rols...
Exacte.
De manera que potser tu no ets gaire bo liderant, però em pots aprendre...
Exacte. O sigui, ho fas... Bueno, vull dir que no sempre tenen el mateix rol, per tant... vas canviant i vas veient tant en situacions potser que amb ells no els hi són fàcils, no? I aprenen, doncs, això de desenvolupar-se d'una altra manera, no? Vull dir, potser una persona que no entra a una escola des de fa 50 anys pensaria que no estem ni fent ciències, no? O sigui, vull dir que intentem que sigui d'una manera experimental, no? Una manera... Nosaltres ho arrelem molt als projectes, no? El que és la part més científica, també.
Perdona, no, dic experimental i inclusiva, és a dir, que tingui en compte a tota la diversitat d'alumnat que tenim, és a dir, hi ha persones que s'expressen molt millor gràficament i, per tant, per què no se'ls ha de presentar un problema de forma gràfica? Hi ha persones que s'expressen molt millor oralment, per què no poden explicar oralment?
Ui, també et dona l'oportunitat de veure la infinitat de possibilitats que hi ha, que abans potser les coses podien fer de tres maneres... i cap altra, i ara en descobreixes moltes altres.
Normalment en descobreixes quan veus coses que ells han fet que tu no t'imaginaves que aquest seria el resultat. Vull dir...
Alguna recomanació?
La primera recomanació d'avui la sentirem en format tràiler, però sobretot tenim llibres, el llibre, versions del llibre, edicions gràfiques del llibre... A veure, comencem pel tràiler.
Estoy trabajando en una novela. Es la historia de mi vida y mis hermanas.
Que sea breve y picante. Y si la protagonista es una chica, asegúrate de que se casa antes del final.
¡Ah, Joe!
Ser una artista en Roma y ser la mejor pintora del mundo.
Eso es lo que tú quieres, ¿no, Joe? Ser una escritora famosa.
Sí, pero suena muy vulgar cuando lo dice ella.
Mis hijas siempre andan metiéndose, tío.
Bueno, yo también.
Això és Mujercitas, l'última adaptació cinematogràfica que va fer la Greta Gerwig, la de Barbie, de l'obra de la Louise May Alcott, una novel·la del 1868 que encara agrada. Això és garantia de que si una cosa es manté en el temps deu ser bastant bona. Les adaptacions cinematogràfiques poden ser un bon ganxo per despertar l'interès per una novel·la, Marta?
Home, jo crec que sí, no? Que normalment quan tot el que és tot l'àmbit audiovisual també, que és molt proper, sobretot ara en els adolescents, no? Algo que els arriba d'una manera més propera, els hi pot convidar després, no?, a llegir-se en el llibre per veure si la història, no?, si els detalls són els mateixos, si en coneixen més, si les relacions que han vist allà doncs, són tal qual estan al llibre o si hi ha coses diferents. Jo crec que els hi pot motivar, no?
S'acaba d'estrenar Wolfgang, la pel·lícula d'en Javier Ruiz Caldera, que adapta la novel·la homònima de la Laia Aguilar, que ha estat un superèxit. Fins no fa gaire era lectura obligatòria a l'ESO, tothom li agradava. Pensant en els fills que potser encara no han descobert el gust per la lectura i la família està esperant que arribi aquest moment, què es pot fer per animar-los, per intentar veure si els cau a les mans un llibre que dius, va, per fi?
Doncs jo crec que una mica el que hem dit de potser arrel d'una sèrie o arrel d'una temàtica que els hi pugui agradar, no?, connectar-los una mica amb la lectura. Després sí que és veritat que quan són petits el crear un clima, no, un espai, no?, on poder llegir, no?, un modelatge actiu, no?, que els pares llegeixin i trobin un moment per llegir de manera conjunta. Jo crec que el fet d'eliminar tot això de que la lectura és una obligació, no?, que ho visquin d'una manera diferent. Després jo crec que en unes altres edats doncs poden funcionar, doncs, com hem dit a vegades, fins i tot clubs de lectura, que en moltes escoles estan funcionant, no?, on els propis alumnes doncs, intenten convèncer els altres de llegir un llibre que els hi ha agradat, no? Hi ha una iniciativa, per exemple, a la meva escola que estan fent a tercer de l'ESO una hora extra és competència oral, però també han fet com de booktubers, no?, que s'han de gravar en vídeo i llavors parlar sobre el llibre i intentar, no?, i que els altres ho veuen. Jo, vull dir, hi ha diverses maneres, depèn també l'edat en la que es troben, no?
Els rituals, quan són petits, ajuden?
Sí. Home, jo crec que sí. Els llibres jo crec que haurien de ser-hi des de que són nadons, no? I es poden treballar rutines de son i moments molt importants en la vida d'un nadó a partir d'un llibre. I un cop es comença amb la lectoescriptura ja pots començar, doncs, això, no?, establir petits moments, però el fet d'establir, doncs, anar a la biblioteca de manera també periòdica, no?, que estigui com un moment de família, no?, un moment guai. O sigui, que hi ha coses que es poden fer i que poden motivar la lectura, no?, sobretot apropar-los a totes aquestes, donar-los el protagonisme que tenen ara, doncs, les tablets, els llibres, fer que és una cosa que estigui present a casa, no?, que això sí que ho tenen molt present perquè ho veuen en el dia a dia, però els llibres no tant, no? Llavors,
I les modes poden ser útils? Perquè hi ha etapes, quan tens fills, que tothom llegeix els Futbolíssimos, el Jerónimo Stilton, la tia Stilton, la bola de drac, després l'antes del setembre, després del setembre, tot aquest setembre. Això, veure que un amic teu, que és una mica com el que tu deies, total, no?, dels booktubers.
Sí, jo crec que sí, el veure que un amic porta el tercer llibre del Jerónimo Stilton i l'està encantant, això els genera, doncs, un papa, mama, compreu-me aquest llibre, no? I a més, també està molt bé perquè després d'aquesta saga de llibres els pots portar uns altres llibres que tinguin temàtica similar, vull dir. Jo crec que en el món de la infantesa i de l'adolescència és molt positiu.
Tot i així, les famílies, diríem, tu que sempre estàs en contacte amb elles, no?, però tenen bastant present això de la lectura?
Sí que ho tenen, sí que ho saben i sí que en són conscients. El que passa és que no sempre es troba com el moment, no?, i la manera i el temps, jo crec, d'establir tot això, no? Hi ha moltes que ho fan i unes altres que et reconeixen que, no, ai, sí, vull, però no.
Però és que ja quan agafo el llibre m'adormo jo.
No, llavors, sí que ho saben. A més, és una cosa que jo crec que a les escoles, a les entrevistes, a les reunions d'inici de curs, jo crec que és una cosa que es parla des de que són des d'I3, llavors són conscients i jo crec que moltes ho fan i moltes vegades jo els dic que si poden adquirir una d'aquestes petites rutines, una, no cal que siguin totes seria ideal, però una i després anar fent, no? Però almenys això, sí que ho saben i sí que ho intenten.
I com porten l'acompanyament amb les ciències? Perquè amb la lectura és això, eh? Més o menys tothom ho té. Veus moltes famílies... Bé, també veus moltes famílies al CosmoCaixa. Sí.
Sí. Clar, les ciències no hi ha una eina potser tan
clara
com el llibre i tenir el moment de lectura a casa. És a dir, no tenim el moment de problemes a casa o el moment de càlcul a casa, no? I moltes vegades sí que depèn de també de les famílies, de l'estereotip aquest que tenim de les de ciències i les de lletres, no? Si els pares i les mares són molt de ciències, doncs probablement acostumin més a anar al CosmoCaixa o a exposicions al Museu de les Matemàtiques o on sigui, no? Al final també és el que parlàvem abans. Si tu corresponsabilitzes a la família de tot aquest procés i ells entenen que les matemàtiques o les ciències, és igual, formen part de la vida quotidiana i comparteixen aquest propòsit d'ensenyament, els hi vincularan, els alumnes. És a dir, jo quan vaig a comprar amb el meu fill, li explico que el canvi que em tornen és perquè han fet una suma i una resta.
Mm-hmm.
Llavors, al final és aprofitar tots aquests petits moments i aquests espais per mostrar les ciències en el seu context real.
I potser sí que hi ha jocs de taula, no? El dòminos especials per quan són més petits,
sí,
que potser no cal que vagin comptant puntets, però figures que són patrons, els escacs, però moltíssims jocs de taula. Ara, un dia que parlàvem de jocs de taula, doncs és infinit.
N'hi ha moltíssims i tots tenen a veure amb el pensament científic, perquè tots tenen patrons, això que dèiem, seriacions, estratègia, i per tant tots són molt útils per treballar tot aquest pensament matemàtic i aquest pensament més científic, aquest raonament.
A vegades també el que passa amb les ciències és a través d'un llibre, dones superinventores, dones científiques, contes per anar a dormir, totes aquestes col·leccions que a més estan posant en valor dones, les dones en les ciències, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, no? En les disciplines STEM, que potser és tirar d'un ganxo, és a través de la curiositat i llavors comencen a pensar, es pot fomentar que comencin a pensar qui va fer això, com s'ha fet, què s'explica...
Sí. De fet, jo sempre poso l'exemple d'un alumne que tenia jo a primària que va llegir un llibre que li va encantar i era un llibre per alumnes de potser primer, segon d'ESO, sobre física quàntica. I va començar a estirar del ganxo i a investigar sobre física quàntica, un alumne de sisè de primària.
I quin llibre era?
Gràcies a un llibre. La porta dels tres panys.
Ah, la Sònia Fernández Vidal. Bueno, és que ha despertat moltes vocacions,
clar. I vull dir que, al final, és un llibre que el nano que tenia doncs, moltes ganes de llegir i molta facilitat per la lectura li va despertar una part més científica.
Ha tret la preqüela. Ha tret la primera part de la preqüela de
doncs
la trilogia.
Mira, aquest no l'he llegit, jo.
I fa uns dies parlava amb ella i em va dir que aquesta preqüela anirà creixent. Per tant, seguirà.
Notícia,
la porta
notícia,
dels tres
doncs.
Panys seguirà, per qui li agradi. Després té el desayuno con partícules, bueno, n'hi ha moltíssims. I Blacky Books també ha editat, potser per més grans, no per primària, però no, si un busca, troba, mira. Ara ens centrem en aquest ganxo. No som booktubers, però són científiques i són protagonistes d'una sèrie.
When the world's most evil organization unveils a sinister plot to bring mankind to its knees, all hope resides on four highly intelligent special agents to save the day.
Just as soon as we finish our homework.
Pick up! The world is in danger!
Ooh, sweet manicure!
Engineering prodigy and mechanical genius. With a strict
don't hi ha hagut una barreja ja. Aquí hem sentit espies salvant el món, manicura, tota l'estona veus de noies, tecnologia. Això és MC Square, una sèrie de Netflix. Les protagonistes, sobretot de la primera temporada, perquè el planter va anar creixent, són tres noies que es converteixen en espies secretes gràcies als seus coneixements científics i tecnològics. El MC Square és de la fórmula de l'Einstein, la E igual a MC al quadrat, que parla de l'energia equivalent a la massa multiplicada per la velocitat de la llum al quadrat. Aquestes noies van aconseguir que tothom volgués tenir aquell llibre secret amb un rellotge meravellós i poder convertir-se en espies. Són noies adolescents que, a més d'agradar-los la ciència i la tecnologia, els agrada arreglar-se, estar guapes, fer-se la manicura, són sociables. Encara falta per trencar falsos mites sobre els perfils científics i tecnològics?
Sí, sí, de fet, són uns estereotips socials que associen les ciències amb els nois, però són estereotips socials, perquè de fet tu entres en una aula i el problema no és de capacitat, sinó de context i expectatives socials. És a dir, les noies moltes vegades són més capaces dels nois si tenen un context i unes expectatives socials que els acompanya a l'hora de desenvolupar-se a nivell científic i a nivell tecnològic. Sí, queda camí per recórrer, però és un camí difícil perquè és un tema més de social i de mentalitat social.
Clar, suposo que...
Dir que estic d'acord que tu a les aules, no? I a més treballo amb nens petits i a la primària tu veus que les habilitats científiques o matemàtiques o tecnològiques són, hi ha noies completament capaces i a vegades molt més que els nens, no? Depèn del nivell, depèn també de les... potser trobes una classe que hi ha molt més nois que noies que els hi dona bé, però vull dir que no és una cosa d'habilitat, sinó jo crec que és una cosa que potser a l'adolescència, no? Això dels estereotips socials que s'han de trencar, però crec que en realitat ja n'hi ha moltes noies que trien carreres totalment científiques, no? I que saben que no han de deixar de ser elles o de deixar de fer coses que a elles els agraden perquè els agradi el un tema científic, no? Però sí que és veritat que encara ens queda camí per recórrer.
En canvi, en l'àmbit de les llengües no està tan estereotipat, no? Vull dir, un noi o una noia es podrien plantejar ser escriptors,
sí,
o traductors.
Jo crec que és una mica l'herència cultural aquesta que tenim, no? De les noies més feines socials i més de llengües, però que els homes també són capaços de fer-ho, i en canvi les noies, jo crec que és una cosa que ens ve de molt enrere i que crec que l'escola està treballant i jo crec que està veient resultats en què ja això no és tan palpable a les aules, però sí que en queda encara una mica de cara de feina.
Mm-hmm. Referents per això com les MC Square, que portaven una manicura increïble, encara que siguin ficció, ajuden a que hi hagi nenes que es plantegin la possibilitat a ser científiques, a ser enginyeres, sense haver de renunciar a alguna cosa que potser per elles és important, com és cuidar el seu aspecte físic, encara que sigui ara ens centrem en les mans, no?
Sí, de fet, probablement el que ens faltin són referents visibles, femenins, en tot aquest àmbit de les ciències. I són molt útils, perquè de fet són molt útils els perfils femenins en l'àmbit de les ciències per diferents motius. Un és perquè hi hagin referents per les futures generacions que es puguin decidir a fer carreres de ciències perquè les capacitats les tenen i ho poden fer. Un altre és també perquè hi hagi una diversitat de perspectives, és a dir, en el món científic no pot haver-hi només una perspectiva masculina. Jo sempre dic, bueno, si construeixen un cotxe només homes, potser no tindran en compte la seguretat de les dones quan pugen al cotxe, perquè no tenen aquesta mirada femenina, no? I un altre també, òbviament, doncs, són perquè les dones tinguin oportunitats professionals i trencar ja sostres de vidre i tot el que s'hagi de trencar.
Dèiem que està canviant, però que encara queda feina per fer. De fet, la bretxa de gènere amb les matemàtiques apareix als 8 anys i es va ampliant fins als 12. Ho noteu a l'aula? Perquè aquestes són unes dades d'un estudi del 2021, a Espanya, de l'Institut d'Investigació en Enginyeria d'Aragó. Ja són història? Cada cop més?
Cada cop més, jo crec. I, de fet, avui justament ho compartia amb una companya de matemàtiques de secundària i batxillerat i no, a l'ESO no es nota aquesta bretxa de gènere. Et diria quasi al contrari. Sí que és cert que es nota a l'hora d'escollir un itinerari professional al batxillerat. Aquí sí que es nota i probablement sigui degut a això, a aquesta falta de referents...
Vols dir que en el científic i el tecnològic sol haver-hi més nois?
Sol haver-hi més nois, sí. Cada cop hi ha més noies i es nota també que tota la feina que s'està fent a nivell també transversal per incloure molt més les ciències en molts altres aspectes, doncs fa que les noies també s'avinguin a agafar més itineraris científics, però se segueix notant a l'hora d'escollir un itinerari professional, però no tant a l'aula, és a dir, no tant per capacitat, sinó per context, diguem-ne.
Tu això t'ho deus estalviar com a coordinadora de cicle inicial, que és abans dels 8.
Exacte, no, jo la veritat és que això no ho veig, aquesta bretxa. I comentant una mica també amb els companys, és això, no? És una mica, a vegades és el que deia, generacional, no? Hi ha generacions que sí que potser ho perceps una mica més, però hi ha generacions d'alumnes que no la notes a l'aula, no? A nivell, jo faig matemàtiques i no la noto. Sí que nosaltres hem tingut també generacions de noies que noten el tecnològic, potser no, però en el científic també el trien bastant, no? A nivell batxillerat.
Jo crec que cada vegada passarà més, perquè a les proves de competències bàsiques de 2024, per tant, aquestes proves es van fer fa gairebé un any, els resultats van ser els millors que els del curs passat. I una bona notícia és que desapareixia la bretxa de gènere en els resultats de ciència, tecnologia i enginyeria a l'ESO. Clar, estem a l'ESO, el que tu em deies ja era el batxillerat, que era després quan van a triar. I aquests resultats eren els més alts de la sèrie històrica per segon any consecutiu. Per tant, tota aquesta feina que s'està fent des de fa anys per apropar les disciplines STEM a les nenes i les noies, els llibres de divulgació que posen el focus en totes aquestes dones que han estat rellevants a la ciència i a la tecnologia, van donant els seus fruits. Encara que, bé, ara l'ESO ja ha arribat, no? Uh-huh. Confiem que seguirà...
Sí, sí,
influint.
Sí, sí, home, confiem que sí, perquè és el que deia, que és necessari aquest perfil femení en els àmbits de ciències. I sí, igual que a nivell social doncs, s'estan trencant molts estereotips i molts rols de gènere que estaven creats per la història que portem al darrere, també està passant als centres i afortunadament està passant als centres.
Clar, i altres llocs com, per exemple, els mitjans de comunicació, ara em ve al cap el col·lectiu On són les dones, que el que fa és posar de manifest que, per exemple, en una tertúlia, doncs sovint hi ha més homes que dones. Gràcies a moviments com aquest, que posen també a l'ull de mira els mitjans de comunicació, fa que qui està muntant aquella tertúlia digui no, que ens falten dones. Que ens...
Exacte. No? Sembla que són coses que no cal, però a vegades sí que, no? Dius, si hi ha moviments que són necessaris perquè hi hagi presència, no?
O articles d'opinió. Hi ha alguns diaris que sembla ser que, sobretot els caps de setmana, si la seguiu, On són les dones... És ben curiós perquè a més utilitzen uns gifs que ho tracten amb sentit de l'humor. Jo crec que ja ha arribat a aquest punt després de tant temps treballant. Doncs si no t'ho prens amb sentit de l'humor és difícil veure que segueixen repetint patrons, però que hi ha alguns diaris que sobretot al cap de setmana, que se suposa que és que ja quan tenen més lectors, doncs allà sí que hi ha molts més opinadors homes que no pas dones i que després durant la setmana diuen va... Tornem a donar una oportunitat a les dones. Unes dones que abans no estaven presents ni tan sols en el cap de setmana. Més bones notícies en aquestes proves de competència de sisè primària. La competència matemàtica es manté la tendència positiva iniciada al curs 22-23 i la dimensió amb millors resultats és la de numeració i càlcul. Tu això com ho expliques? Té a veure amb allò dels resultats que deies abans?
Sí, té a veure. A veure, pot tenir diverses explicacions. En part... Jo crec que una part té a veure el reforç postpandèmia, és a dir, després de la pandèmia les escoles van fer un reforç en tota la part més de matèries més curriculars i més troncals, i per tant jo crec que això alguna cosa hi té a veure. També hi té a veure que l'escola està canviant i per tant la metodologia i la manera de treballar les matemàtiques està canviant i per tant estem intentant que els alumnes li vegin doncs, el sentit real a les matemàtiques, estem contextualitzant les matemàtiques, això són proves de competències bàsiques i per tant estem fent les matemàtiques molt més competencials i per tant segur que també hi té a veure. Té a veure també que algunes escoles fa anys que estan doncs, reforçant aquesta consolidació del pensament matemàtic en etapes més primerenques, a infantil i al cicle inicial, i per tant això òbviament es tradueix en etapes posteriors, però sí, jo crec que són diversos aspectes que poden influir en això.
No pensis que ara anirem al nivell de lectura, digues.
No, que jo aquí ja estic d'acord en el sentit que crec que totes aquestes metodologies més manipulatives i que des de ben petits estan treballant, jo crec que els hi donen la possibilitat de raonar el càlcul i la numeració d'una manera que abans no es feia, no? Jo crec que això està influint molt.
Clar, tu veus.
Jo ho veig en els nens, no? El fet de treballar el valor posicional, el concepte de quantitat d'una manera que abans no es feia, és que fins i tot tu... No? Desaprens i tornes a aprendre a fer matemàtiques d'una manera diferent. I jo crec que això ha de tenir molt a veure amb els resultats.
Avui, enmig d'aquest paisatge muntanyós, la nostra càmera és testimoni d'una escena que ja fa uns quants anys que es repeteix. Passa a Mugu, una ciutat petita de Corea del Sud. Aquests nens venen de Seül, la capital del país. Són alumnes de primària i durant aquest cap de setmana faran un curset que normalment està destinat als soldats. Els nens són aquí perquè els seus pares ho han volgut. El curset ha estat concebut per mestres. Els instructors són tots exmembres del cos de marines de l'exèrcit coreà.
Ho heu entès bé, eh? Tot això que heu sentit? Marines, nens... cap de setmana, famílies que decideixen... Tot això ho veieu en un documental del 30 minuts que té més de 10 anys, que es diu El preu de ser els primers. Llavors Corea del Sud era el país que estava més ben posicionat als resultats de les proves PISA. Això venia a la prèvia d'aquest 30 minuts, explicaven que aquest reportatge sorgia d'un previ del 30 minuts on es comparava el sistema educatiu català amb els altres més exitosos, no? Alguns nòrdics, el de Corea del Sud, i a partir d'aquí, quan van veure el que passava a Corea del Sud, van dir, hem de fer un reportatge centrant-nos on veiem famílies que envien els fills amb aquests caps de setmana d'esperit militar per obtenir bons resultats, on a l'altre 30 minuts veiem nens que dormien al cotxe de matinada perquè tornaven de classes particulars, dormien 4 o 5 hores, començaven en classes particulars abans de jornades maratonianes de l'escola. Clar, estressats des de primària. Això recorda molt allò de la lletra amb sang entra, no? Hi hauria d'haver alguna cosa més important que els resultats, no?
Home, ara mateix en el nostre dia a dia jo crec que el procés d'aprenentatge i no tant sinó els resultats, perquè a més t'hi trobes que cada alumne aconsegueix aquests resultats en un moment diferent i en cursos diferents, per tant jo crec que ara mateix ens trobem en un moment en el que volem que també els nostres alumnes gaudeixin, no?, mentre estan aprenent, no?, que no té res a veure amb això que tu explicaves abans. Llavors, en el meu cas, que a més treballo amb nens molt petits, el que prefereixo és que primer estiguin bé a l'aula i després els aprenentatges venen sols, no? Perquè un alumne bloquejat difícilment aprengui a llegir, no? I perquè no hi ha manera. Llavors, per mi, lo dels resultats són importants, clar que sí, no? Però no són l'objectiu principal.
Allò que dèiem abans, fa 50 anys, com s'aprenia dins d'una aula, potser tothom sabia llistes, moltes coses de memòria, fórmules matemàtiques també de memòria, però que després s'oblidaven i que potser també la relació que han tingut amb aquelles matèries no és bona i el record que tenen tampoc no és gaire bo. I això com a ambaixador de matèria és fatal.
És fatal. De fet, abans ho deia jo, que hem de fer que estimin la matèria. I, per tant... enviar-los a un campament d'això militar, jo crec que és el contrari.
Ho descartaríeu vosaltres.
L'altre extrem, no, afortunadament, i a més s'ha demostrat que tota la part de competències emocionals té molt a veure amb com aprenen els alumnes. Just avui estava llegint un article del David Bueno, que en fi, no cal que contextualitzem massa qui és, i que parla sobre l'impacte que té l'estrès a l'hora de fer un examen en l'aprenentatge del propi alumne, i explicava això, que les competències emocionals i tota aquesta avaluació que també parlava la Marta abans de que hi hagi un feedback, que hi hagi, per què no, una oportunitat de millora del procés. És a dir, quan fem un dibuix, moltes vegades els diem als alumnes ho has fet bé, però i si el millores? I per què no poden millorar una prova de matemàtiques, també? Mm-hmm. Doncs tot això té a veure amb un esperit molt més centrat en el propi alumne i no en aquestes competències més militars i tan estrictes.
Clar, i enfocades al resultat.
Exacte.
Quan us adoneu que hi ha algú, o sigui, un alumne que no està vivint bé una assignatura, què es pot fer? Tu que els tens que són tan petits...
Clar, en el nostre
tots
cas...
Tots són bones experiències, encara.
Encara entenc. Sí, entenc. Sí, la veritat és que sí, perquè, a més, ho treballem tot d'una manera tan globalitzadora que costa. Sí que és veritat que ja t'hi trobes nens que a vegades els hi estàs ensenyant doncs, el que és el valor posicional a les mates i els hi veus cara com de dir, ostres, m'està costant, no? Vull dir que hi ha alumnes de tot tipus. Però sí que és veritat que no m'hi trobo davant d'una dificultat molt gran, no? Sí que potser el Roger sí que s'hi troba una mica.
Clar, a mesura que són més grans...
Sí, sobretot amb la part científica acostuma a haver-hi els bloquejos aquests provocats per petits bloquejos que van passant any rere any i aleshores s'acaben bloquejant davant d'una assignatura. El més important jo crec que és donar seguretat i fer veure que la persona és capaç de resoldre una cosa, però això requereix doncs, de molta atenció individualitzada, de molts moments de seure amb la persona i demostrar-li que ella ho pot fer.
Clar, i ara me'n ve al cap un apunt, sobretot i de temps, no? Que potser no ho resol avui, però potser demà sí, no? Exacte. Que això també... Quan tens un temps, no? A l'escola estem un temps determinat i comences a treballar una cosa i veus que l'alumne s'està estressant, dic, bueno, vale, doncs arribem fins aquí i demà seguirem, no? Al donar-los no passa res a vegades, no?
Doncs passem dels més ben posicionats amb aquestes estratègies que no ens agraden, que és Corea del Sud, els que estan més cap al darrere de la cua. El 2023 tothom parlava dels resultats del darrer informe PILS, quan Catalunya se situava a la cua de la comprensió lectora a quart de primària. I ho dèiem al principi, llegir i entendre el que llegim és bàsic per aprendre independentment de la matèria que sigui. Si vols una història, és que és igual, si no entens, no?
Exacte.
S'ha parlat molt, dels opinadors, aquests que la majoria eren homes, tot i que entre setmana hi havia més dones, tothom sabia què s'havia de fer...
Sí, exacte. Després, posar-s'hi és més difícil, però sí. Bueno, jo crec que, bueno, sí que estic totalment d'acord que és que la comprensió lectora és bàsica per l'èxit, no? Personal, per poder participar de la societat. Vull dir, és una de les coses que hem de treballar i hem d'aconseguir que els nens adquireixin, no? Perquè si no, no poden... entendre conceptes, no poden adquirir coneixements, no poden treballar cap de les àrees de coneixement, no? Llavors, és molt important.
I no us fa una mica la sensació que mai s'acaba d'estar tranquil·la l'univers educatiu? Sempre es viu amb un... com un... es necessita millorar, no?
Sí.
Les habilitats de la comprensió lectora, com es treballa l'aula, totes les competències, l'educació emocional... És que no acabeu mai, no?
Sí, però afortunadament tenim un sistema educatiu i un cos docent a Catalunya que està absolutament acostumat a seguir millorant. És a dir, no conec pocs docents que no vulguin millorar en
Clar,
la seva digui, pràctica a l'aula.
Que diguin, no hem fet res i el 2026 començarem.
Llavors, el que sí que és cert que és un sector que té moltes pressions. És a dir, pressions externes que moltes vegades són sobreexagerades. És a dir, ara que parlaves de les proves PILS, algú en algun moment també hauria de sortir als mitjans de comunicació a banda de dir totes les solucions que aquests experts homes tenien. Algú hauria de posar també negre sobre blanc a quin percentatge d'escoles van respondre a aquests qüestionaris, perquè no és ni molt menys una cosa extensa en tot el sistema. I probablement si haguessin escollit alguns altres centres per la qüestió que fos, haguessin sortit molt més altes. Vull dir que el sistema educatiu, afortunadament, tenim un cos de docents que està molt acostumat a seguir doncs, aquesta espiral de millora i, per tant, jo estic tranquil.
Acabem amb una declaració d'amor. Què és el que més t'agrada de les llengües, Marta, tu que hi treballes tan vinculada i que formes part d'un d'aquests grups de treball?
A mi, sens dubte, doncs que realment m'agrada molt ensenyar les llengües i m'agrada molt treballar-les i sobretot amb alumnes tan petits perquè realment descobreixes un món de possibilitats, no? Les llengües és que són la base, com hem dit, de tots els coneixements i crec, a mi el que més m'agrada és poder transmetre aquest amor per les llengües als meus alumnes en el dia a dia, no? I veure com poquet a poquet ells també van descobrint la importància, no? Aquest seria el meu...
És maca, la declaració aquesta. I la teva, d'amor cap a les ciències?
Mira, és una cosa que els dic sempre als meus alumnes, de matemàtiques. Jo els dic, jo quan anava a batxillerat odiava les matemàtiques.
I què va passar?
Que vaig començar a entendre les matemàtiques. Perquè jo havia tingut professors que eren molt bons, però no m'ensenyaven... O sigui, jo no entenia el que m'estaven ensenyant. A mi m'ensenyaven una fórmula matemàtica, me la feien aprendre de memòria i jo no entenia. Quan vaig començar a entendre d'on sortia allò, vaig començar a entendre el món que m'envoltava. I, per tant, jo sempre els intento transmetre als meus alumnes a això, que han d'entendre allò que estan fent. Allò que passa ho han d'entendre, perquè les matemàtiques s'entenen, totes. Tot el que passa a nivell matemàtic es pot entendre. I, per tant, jo crec que és bàsic això. La meva experiència personal ho demostra.
Bé, el que està clar és que tant les llengües com la ciència són imprescindibles per entendre el món. Si algú dubtava, jo crec que aquestes alçades ja ho té clar. Roger Ballús i Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a
tu. Vosaltres.
I acabem amb música. La cançó d'avui és Walking on Sunshine, de la Katrina and the Waves, i ja ens hem quedat així, amb el costat de la llum, acompanyats de les llengües i de les matemàtiques. Abans ens acomiadem, ha estat un plaer acompanyar-vos. Hem estat la Paula Moreno, el control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Que passeu un molt bon cap de setmana i ens retrobem dissabte vinent a les 9, Escola de Família.